A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
Hola, hola! Veniu, escolteu, que us diré una frase. Hi ha qui creu el bosc i només veu llenya per al foc.
Hola, la!
Això ho va dir Tolstoi, un escriptor rus, i realment la guió m'ho ha posat aquí al guió, però no sé massa bé per què.
Bueno, he volgut posar una cita d'un realista
del segle...
una cita d'un realista del segle XIX per parlar dels realistes del segle XX. Una risa, la veritat.
Bueno, de moment els hi podrem dir als nostres oients que es posin un cafè amb llet amb got de tubo i unes porres, que comencem. Com bé sabeu, aquí al Piscolabis ens agraden molt els museus i ens agrada voltar. I ens agrada voltar precisament pels museus. Oi que sí, Gavi, no?
Exacte. Avui hem anat fins a Barcelona per visitar la casa Milà la Pedrera en una visita per a blogs culturals. Bé, això de blogs queda gairebé ancestral. Ara ja diem allò de prescriptors culturals.
Prescriptors culturals, Que ho som, Alerta, alerta.
I, de fet, tot i que portem 11 anys i més de 7 anant a trobades de prescriptors culturals, ens segueix fent la mateixa il·lusió que el primer dia.
Lo confirmo.
Però com aquí al Piscolabis ens agrada molt jugar amb altres, aquesta vegada parlarem del convidat al final del programa. I ho fem així perquè vam visitar l'exposició sobre Antonio López, famós realista, però trencant alguns dels tòpics.
Exacte. Primer donem pas a la secció de la guió, que ens parla de nou de realisme, hiperrealisme i palabres com el retorn a la figuració. Per després veure què hi ha i què no hi ha de tot això a la nova expo temporal de la Pedrera. Som-hi, guió.
Molt bé, comença la meva secció, vale? la primera de la nova temporada. Primer de tot, m'agradaria posar-vos en context, vale? Presentem abans que res el nou realisme, i ara aniré dient algunes paraules, com deia la Maria Palabros. El nou realisme és un corrent que sorgeix als anys 60 en contrast amb l'abstracció que estava imperant en els circuits artístics d'aquella època. Vale? Hem de pensar, no, en aquell moment, qui ho petava fort era un Jackson Pollock, ahir el Drip Painting, un Mark Rothko, aquells quadres gegants amb camps de colors... En contraposició neix això que seria el nou realisme. I no eren realistes com ens podríem imaginar, per exemple, que ens ve a la ment els realismes dels quadres del segle XIX, que són tot aquest realisme de les grangetes, les vaquetes, un pradito, exacte. No, senzillament tornaven a ser figuratius i no hi havia, o sigui, era bastant molt allunyat d'aquell antic realisme del segle XIX. De fet, estaria molt més a prop de l'art conceptual, la performance, etc. Llavors, els creadors del manifest van ser els crítics d'art Pierre Restrany i Yves Klein, que a mi, no sé si el coneixeu, a mi em sembla bastant curiós que Yves Klein capitanegés la tornada a la figuració, quan ell, pels qui no ho sàpiguin, va ser un artista que va agafar un to de blau, que és el blau Klein, que és un blau així, blau cridaner, blau elèctric, i feia quadres que eren tot de blau.
Llavors, de fet, jo només el coneixia per això, desconeixia la seva vessant realista.
Com una d'això del Pantone.
Sí, com un Pantone tot blau, o és feia...
Blau, micro, ràdio, Ciutat de Tarragona.
Sí, és aquest blau, el blau Klein, sí. I és graciós, no?, que sigui precisament aquesta persona que tendim a pensar en ell, en això, qui va ser el que va començar a fer tot això del nou realisme, no?, de tornar a la figuració, és curiós. I llavors, aquesta tornada a la figuració, no?, el que feia era agafar el món real i desfigurar-lo, donar-li una volta, una mica de crítica social, etc. De fet, seria la corrent europea francesa del que diríem el pop art, pop art americà. Que el pop art americà, a la seva vegada, era una versió del pop art britànic. Bueno, que això és un lío i ja parlaríem en un altre capítol, ara no cal. El que es tracta és reinterpretar la realitat de manera poètica, irònica, histriònica, experimental, no? I, de fet, era tan experimental que les persones que participaven, no?, d'aquesta nova figuració, d'aquest nou realisme, eren persones com el propi Yves Klein, no?, que feia performance, art conceptual, la Georgia O'Keeffe, que vam parlar d'ella en l'anterior temporada, amb el seu característic dibuix de la natura, o Nicky de Saint Paul, que feia representacions cíniques de la societat a través d'escultura, o Spoerry, que a mi m'agrada molt perquè el que fa és una mena de collage contemporani en el que agafava, per exemple, una sobretaula literal, en plan uns plats bruts, un cafè acabat d'acabar, ho enganxava a la taula i ho ficava a la paret del museu. No? És com una mica del bodegó contemporani.
Que bé que m'està fent, com estàs trencant, el realisme, en plan el que entenem al final per realisme.
Clar, sí, perquè diem realisme i ens imaginem, no?, tot això que dèiem, no?, del camp del segle XIX, les casetes, les ciutats, el bullicio de les ciutats.
Total, sí, sí.
I no és res d'això, vull dir, era senzillament una nova experimentació a través de figura, de la figuració. Llavors, ara canviem una mica de tercio i ens anem a un altre corrent que es vincula amb els realistes, que és el hiperrealisme, i que ens apropa una mica a la secció que farà el Gavino de l'Antonio López, una mica, a l'hiperrealisme.
Estigueu atents al que us explica la Guiomar ara, per entendre bé després el que vindrà.
El que vindrà o el que no vindrà.
O el que no vindrà.
Exacte. L'hiperrealisme, vale, o fotorealisme, és per representar figurativament com si fos una foto, no?, però aplicant les tècniques pictòriques que fan la imatge més vívida que la pròpia foto. És a dir, el que feien els hiperrealistes era pintar un quadre tan i tan real que semblava més real que una fotografia. I al semblar més real que una fotografia donava sensació d'irrealitat. Vale? De fet, el 2022 van fer una expo al Thyssen de Madrid sobre això, que es deia Hiperreal, el arte del trampantojo. I és que és això, és com una mena de trampantojo, un trampantull que es agafa la tradició mil·lenària de la pintura de vedutes, dels bodegons, i crea una atmosfera inquietant d'un instant. Que això ens recorda una mica, no?, el que parlàvem abans d'entrar al programa, de tot el que faria Antonio López.
Exacte, bueno, és una mica, vull dir, és una mica això, és a dir, no estem parlant de, no?, de pintar o de dibuixar tal qual la realitat com és, no? És a dir, al moment passa per un sedàs que cada artista, no?, li dona, i és això que dius, no?, que al final dius, bueno, hiperrealismo, però jo aquí no estic veient una foto, m'estic inquietant una mica.
Exacte,
no?
és agafar un hiperrealisme o agafar una realitat, un petit instant que dona com sensació d'irrealitat. I ara, jo el que volia també, ja per acabar una miqueta tot això, era buscar també persones, o sigui, nosaltres pensem, no?, ja hem dit tot el que és Yves Klein, etcètera, d'hiperrealisme, pensem en Antonio López, òbviament ens ve al cap, jo volia buscar també dones que fossin hiperrealistes, ¿vale? Llavors, sempre és difícil, com sempre, o no surten les primeres.
De l'arte.
Claro, exacte. La primera que ens trobem és Marta Painter, que apareix, si la busquem, com a vuitena opció. Que ja no és ni top 5, eh?
Bueno
molt
encara,
molt
encara
top 10. És top 10.
És top 10.
Mira si estem malament, que ens ha semblat en plan, pues ni tan mal, eh?
Ja. Que està aquest món de l'art, vuitena posició, ni tan mal.
Exacte. I després, si busques altres llistats d'artistes hiperrealistes, en desena posició, Alisa Monks, o sigui, vuitena i desena posició.
Tot bé.
Tot bé, no? Sí, sí. I llavors, ara, el que voldria parlar-vos és dels realistes madrilenys, és a dir, hem parlat del nou realisme, hem parlat de l'hiperrealisme, i aquestes dues vessants es fusionaran en los realistes madrilenys, que és d'on apareixeria l'Antonio López, que és l'artista de la Pedrera.
No sé si aquí, ara potser estic pixant fora de test, però potser aquí també entrava, no?, el nostre Antonio López, Julio Antonio, que tenim per aquí, no?
Clar, no? També es deia que potser també era del grup de realistes madrileños. De fet, eren tot una colla d'amics que es van conèixer a l'Acadèmia San Fernando de Belles Arts. De fet, eren tan amics que al final es van acabar casant entre ells. Vull dir...
Artistes.
Amics, sí. Dret a...
Amics i artistes.
Amics, sí. Sí, col·legues i amantes, eh? I jo us volia parlar d'Isabel Quintanilla, que era una d'aquestes artistes del realisme madrileño. Ella va néixer el 1938 a Madrid, va morir el 2017 a Madrid també, va conèixer tota aquesta colla de gent. En concret, ella es casà amb Francisco López Hernández, que és un d'aquests també, que al final feien coses semblants, i... igual que amb Antonio López ens imaginem aquells quadres de Madrid gegants, la Gran Via, aquests quadres d'exterior, Isabel Quintanilla el que feia era la intimitat, el món d'allò privat.
Ojo, que també veurem un Antonio López després,
una mica
que també
més...
se'n va dins de casa, més intimista. Veurem.
Bueno, a veure com evoluciona.
A veure com,
no?,
evoluciona.
I llavors ella, doncs, sempre feia aquest món privat, de la intimitat, no?, el focus en l'art, aquest art femení tradicional de dins de la casa, no?, que sempre hem vist aquestes dones que retraten el dia a dia dels fills, de la casa, de l'interior de la casa, no? De fet, el 2016 el Thyssen, un altre cop, perquè al final el Thyssen treballa molt amb els realistes i hiperrealistes, els agrada molt.
Però és que, de fet, crec que els... Bueno, no sé, jo em perdo amb la gent, sí. Set, però els fills o filles de la baronessa es dediquen bàsicament a comprar obra hiperrealista.
Sí, tenen com una col·lecció. Sí,
vull dir, Borja Thyssen. No sé quin, però...
Tenen una col·lecció, és... sí, hi ha com diverses sales.
Tu quan
totes...
vas als Thyssen tens una sala de los hijos de, saps? Que són totes coses hiperrealistes. Sí, sí.
Doncs el 2016 van organitzar una exposició i van agafar més renom, no?, totes aquestes dones hiperrealistes, o sigui, dones dels realistes madrilenyos, no? Llavors, la seva obra, la d'Isabel Quintanilla, ja per acabar una mica, s'inspira en la tradició realista espanyola, ¿vale? Zurbarán, Velázquez, en els jocs de llum i la iconografia. Tinc aigua, no pateixis. perdó. Llavors seguia, no?, molt aquesta tradició de bodegons, el simbolisme, no?, el memento mori, captar un instant de temps, però amb la quotidianitat del segle XX. Per exemple, l'obra Quarto de baño és això, és un quarto de baño. I hi ha les medicines, les cremes, tot està col·locat com un bodegó contemporani. O un altre, que és l'ovina, és una taula amb un plat i amb un peix, que és la l'ovina, que està allí brillant, està a punt de ser menjat, no? Però que sabem que és una cosa orgànica, no?, que posteriorment es podrirà, no?, aquest ens orgànic que es podrirà. Aquesta idea de captar el moment precís, que les coses floreixen, les coses moren, no?, és el pur estil dels bodegons barrocs, al final, que és el que feia ella, era agafar la contemporaneitat del bodegó. Ai, perdó, m'estic quedant com
sense...
Perquè
no veus aigua?
Sí, ja no, però és que no tinc set, eh?
És per aclarir la boca.
Sí. Ja no ho sé, m'estic quedant sense aire, perdó, eh? I doncs això, no?, el més pur estil dels bodegons més barrocs, no? I a més, el que els hi passava, que també li passava a Antonio López, era que aquests realismes madrileños, aquesta tornada a la figuració, que, com hem dit, imperava l'abstracció, era vista com una cosa conservadora, com de tornar enrere, no?, com una mica retorn cap a l'època franquista, no?, una mica figuració tradicional, una mica el d'olor com a faixilla, no?
A naftalina.
Sí. De fet, ells van haver de defensar-se dient que no, que ells feien una reinterpretació de la tradició, de l'art figuratiu, no?, del tot el realisme des de Pompeia, que és, vale.
Bueno, però ja van encara més lluny, saps?
clar, sí. De fet, fins que no va arribar l'hiperrealisme més internacional, que llavors ja van dir, bueno, està bé el que feu, no està mal. I ja per acabar, us recomano que aneu al 2024...
Sí, que
estem aquí, sí, fent
una recomanació.
Bueno, no és tan lluny,
Estem al 2023,
sí,
ja
estem
en trimestre.
Són 3 mesos.
Us recomanem que aneu a l'expo monogràfica que faran d'ella el Thyssen, el realismo íntimo d'Isabel Quintanilla. I no convido a anar-hi, pues perquè serà molt xula. A veure si podem anar a algú d'altre.
Bueno, i ara, després d'aquesta secció de la guió, com sempre, superinteressant, ve el nostre convidat, que és ni més ni menys que la Pedrera.
Bueno, no entrarà la Pedrera per l'estudi, que no entraríem.
Seria molt guai.
Imagina la Pedrera
no entraria, sí.
Hola, he venit a hablar de mi història, saps?
Estaria molt bé. De fet, teníem per algun lloc, teníem això de l'exposició, però no sé on
acabar. El catàleg.
Bueno,
però
en qualsevol cas, no? A la Pedrera, no?, que a banda doncs, de la Casa Milà i la col·lecció permanent, hi ha una sala d'exposicions temporals que coneixeu molt bé el Cultius, perquè de tant en tant fem ressenyes sobre el tema, i que a més doncs, fa molt de temps doncs, que s'ha convertit en un referent d'exposicions de primera magnitud. Actualment podeu trobar una retrospectiva d'Antonio López i és d'això del que parlaré a la meva secció d'avui, tal i com ja la Guiomar ha anat intuint, no?, induint a tothom doncs, que ens estava escoltant. I ho farem de la mà de Margavisa, que és la responsable d'experiències expositives de la Fundació La Pedrera, que és la persona que ens va fer la visita fa unes setmanes, i d'aquesta manera us volem introduir dins de la visita com si ens estiguéssiu acompanyant per les sales. Per tant, anem a escoltar el primer clip de la Marga.
Una persona molt coherent amb la seva trajectòria. Recordem que ell comença a pintar als anys 50, als anys 60, en plena moviment d'abstracció, no només a Espanya, sinó a tot Europa i als Estats Units. I, per tant, tenia inputs de tots els abstraccionistes, ell de Madrid, on hi havia tots els grups que lideraven aquest canvi de l'abstracció, i ell sempre es va mantenir fidel. I per tant, hi ha tota una sèrie de temes, quan aquí encara està tantejant el camí, què faig, què no faig, té personatges, té paisatges que després va definint, és a dir, té uns temes que sempre comença a tractar als anys 50, però el 2023 està tractant, són les persones, que són els paisatges. Els paisatges, en aquest, per exemple, és l'únic que veureu un cotxe. Mai més ell un paisatge, una vista de ciutat, i posa personatges perquè no els pot captar en el moment. Per ell és importantíssim captar la llum, però no captar el moviment. I per tant, tota cosa que es mogui, siguin motos, cotxes o persones, els obvia. Val? Això és importantíssim. Sempre s'ha mantingut fidel aquest retrat que ell filtra, el que capta de la paisatge, i com ell mateix diu, jo, tot pintor ha de transmetre emocions, i per tant no és només plasmar una realitat, sinó que és filtrar-la, interpretar-la i reflectir-la en un quadre.
Clar, en aquest primer fragment ja la marca de Viza ens està ja apuntant algunes de les claus d'aquesta exposició. No? La primera és trencar amb la idea d'Antonio López com un realista o fins i tot hiperrealista, no? Com abans apuntaves. No? I de fet anirem ahondant, no?, en aquesta idea posteriorment. Però aquí ja ens està parlant de que crea no en paral·lel, sinó en diàleg amb les avantguardes. No? I per tant aquí sí, ja la primera sorpresa.
Que anava ja experimentant, no?, el que dèiem al principi, que estava de moda, el que es portava era l'abstracció, era lo moderno, i de sobte comencen a fer figuració. Què esteu fent? No? No és el segle XIX, això, què esteu
bueno,
fent?
Però també està el surrealisme, és a dir, també està en diàleg amb tot això. No? Fa unes setmanes, no, per exemple, compartíem en el Dilluns Artístics l'obra de la que ens està parlant, en aquest fragment que hem escoltat, en la qual és l'única en la qual surt un cotxe, però on apareixen elements que poden considerar-se purament surrealistes, no? Dins d'una escena que podria semblar realista, si no parem atenció, no? Per exemple, una espelma flotant o la seva dona entrant a una casa que dona al carrer. Per tant, és un entrant sortint, no? I un altre element que també serà clau i que desenvoluparem més endavant és aquest de voler plasmar la llum. Això serà clar per entendre l'Antonio López. Li interessa la llum, no el moviment. Podem parlar de realisme si algú pretén modificar la realitat o un passatge urbà lluminós o quiet?
Sí.
És just el que estaves dient. Sí. La resposta és sí.
Sí. Clar,
perquè no estem al segle XIX.
Exacte, perquè al segle XIX es volia retratar la realitat tal com era, al segle XX s'agafa aquesta realitat per jugar i per experimentar.
Exacte.
És una excusa més.
Un carrer al segle XX sense cotxes. És bastant,
clar,
jugar...
És bastant inquietant, claro. És el que deia
clar,
abans.
És inquietant, no? És el moment inquietant. O l'espelma, així en plan Magritte.
Bueno, que això és el principi, i després abandonarà aquests jocs surrealistes o de l'espelma, però dels cotxes i la llum, això no ho abandonarà en cap moment. Però bueno, anirem seguint parlant d'això, no? Però no cal dir que l'Antonio López és un dels màxims exponents del dibuix realista pur. I de fet, a la Pedrera podreu veure unes obres fetes a llapis, que ara també ens explicarà la Marga Viza, i ens dirà per què són tan importants aquests dibuixos en aquest segon clip.
Hi ha un individu d'exposició, excepte a l'entrada, que són els seus tantejos, amb tant que ara no ha trobat el camí definitiu i per tant trobem obres amb influències oníriques, metafísiques, cubistes, etc. La resta d'exposició està dividida en àmbits temàtics, perquè fer-ho cronològic no tenia sentit. És a dir, va i torna sempre amb el mateix tema i per tant té més sentit agrupar-ho per ambas temàtics. Evidentment, aquí estem al seu entorn quotidià. És el primer estudi que va tenir a Madrid, no un pis sinó una casa, i realment l'Antonio López dibuixant és, podríem dir, un dels dibuixants més solvents i més ben considerats del segle XX, per no dir més enllà. Ha creat peces com aquestes, que són, com veieu, el seu estudi com tres puertes, d'aquestes són detalls del mateix espai, on un sol llapis i una mica de carbonet doncs aconsegueix fer aquesta meravella que sembla que estiguis a dins, diguessis entre la porta. Quasi aquí veieu, per exemple, en aquesta porta que dona la banda, pràcticament no hi ha negres, és a dir, amb aquesta gamma i escala de grisos aconsegueix un efecte prodigiós i se l'ha considerat doncs, un geni del dibuix del moment. Ell, als anys 60, va fer una exposició als Estats Units, bueno, un parell, va fer una al 65 i una al 68, i en allà va triomfar. En allà el van descobrir com a gran dibuixant, va portar moltes obres de dibuix. És a dir, en allà se'l va considerar com el gran pintor dibuixant realista del segle XX. Val? Aquests dibuixos ell mateix ho explicava el dia que vam tenir aquí, que ara no es podria fer, és a dir, el nivell de dedicació, de detallisme, de paciència. Creieu que és un home que treballa molt lentament, molt acuradament, molt metòdic i, per tant, necessita dies, setmanes, mesos i anys per fer peces. Val? Ens explicava l'altre dia, per exemple, que aquesta excepcionalment la va fer un mes, un sol mes. Val? 8, 10, 12 hores al dia, no necessitava llum del dia, com és usual amb els seus paisatges i amb les seves obres de ciutat, i per tant, el fet de tenir llum interior, de tenir una bombeta amb llum elèctrica, li permetia pintar tantes hores seguides com volia o dibuixar, i per tant, doncs aquestes peces les ha pogut fer amb molta més coherència i amb més amplitud de mires.
Per tant, com veieu, ens trobem un Antonio López extremadament precís, no? Que no sé si algú de vosaltres ha vist el documental, el pel·lícula documental del Sol del Membrillo, però que bàsicament se centra en això, no? En què hi vol dibuixar? La llum. Per això l'obra que va pintar més ràpidament va ser una que d'una sala sense finestres.
Sí, i a les fosques. Sí, i a més, sempre que surt Antonio López fan la broma sempre de aquest home que està pintant els Reis i trigarà perquè tal, no? Que et va trigar com 20 anys o 30 anys en pintar.
Clar, perquè havia de tenir la llum exacta i tot.
Però la llum és com un dels punts que més inquieta, no?, els artistes, o sigui, el treball de la llum.
Bueno, clar, és un dels elements, clar.
Exacte,
vull dir que... Hi ha alguns que estan impressionats amb això, altres...
Sí, sí.
Però, ara que ja passa la vuitantena i amb aquesta idea de no seguir la seva cronologia, com passa l'exposició de la Pedrera, és interessant destacar algunes coses de les seves obres, on es mostra molt més desinhibit. Per exemple, es pinta el bany, o ara escoltarem a la Margavisa quan ens ensenya una maqueta de la seva casa i que per sota, ojo al dato, hi ha moldejat l'origen del món. Clar, aquí hi hauria molt a dir, més enllà d'un simple divertimento, no? Aquí podem extreure interpretacions d'aquelles que les historiadores de l'art us encanten, però primer escoltarem el clip de la Pedrera.
Aquí fa una petita broma. Oh. Malgrat els seus 87 anys, ara està com alliberat. L'altre dia ens explicava que durant la seva carrera ell ha anat fent més o menys el que ha volgut, però que en algun moment s'ha sentit com encotillat i que ara, a partir dels 80 anys, ningú ja no té vergonya de les coses i diu, bueno, doncs ara faig el que m'agrada, es pinta ell sentat a la tassa del vàter, no passa res, i a més li agrada posar coses com més picantones o coses que en algun altre moment no hagués posat. I aquí ens va demanar de posar aquesta peça, que si veieu, si us acosteu, doncs és un sexe femení, així ens mirat de darrere, i el vol presentar d'aquesta manera perquè en el fons explica com si fos a casa seva, el seu altar, i l'origen de la família, l'origen del món, no? Tot és embolcallat d'alguna manera al seu entorn quotidià i bueno, el que l'acompanya sempre.
Què? Quin Antonio López, Déu, s'està descobrint.
I que elegants dir-li l'origen del món, no?
Sí.
Bueno, qui... se fa venir coses picantones.
Ja, eh? Ja, ha sigut graciós, això. Bé, sí, sí, sí.
Doncs bé, per seguir trencant motlles, i ja ho avançava al principi, però quan feia referència a la llum, ara m'agradaria aturar-me a la secció expositiva en la que trobem diverses obres, totes elles de retrats, de persones de cos sencer, de bustos, d'escultures, en les que teòricament trobem realisme pur. Però aquí us deixo ara un nou fragment en el qual ens expliquen de quina manera retrata Antonio López. I després em responeu si aquesta manera de funcionar és purament realista, però del que segur que fugirem serà d'aquell hiperrealisme que enteníem o que entenem, del qual ja hem descartat des del principi que era així. Escoltem aquest últim clip.
Aquí l'home tombat que tenim, una mica és el mateix cas amb l'obra i mujer. És a dir, per fer el model de la dona, la noia que va tenir de model li va agradar molt la cara i per tant la cara és d'una persona. La segona model li va agradar molt la part del tors, els pits i els braços, però les cames no. I per tant va requerir una tercera model per fer la figura femenina. Per tant, és un Frankenstein de tres. A l'home, el mateix. Va començar amb una part del cos, les cames, i es veu que se li plegaven cap a dins. I va dir, esta postura no me gusta. Va tenir un altre model i no li quadraven les mires, perquè el noi primer era molt alt. I llavors les proporcions li va costar molt. I va tallar la peça, veieu una ratlla al mig de l'ombriu, va tallar la peça per intentar quadrar tota la part del tors amb les cames d'un segon model. I al final, amb aquells dibuixos, com ha explicat molt bé el Sergi, que tot ho té molt pautat i molt medit i que quadri, el cap és, la part de nas cap amunt és de l'Enrique Gran, és un artista amic seu, que precisament surt a la pel·lícula de Sol del Membrillo, un senyor pintor de coetània amb ell, I la part de la barbeta, doncs ell quan anava a pintar a Torres Blanques, a Vallecas, uns dels quadres que ha fet molt des de Vallecas, es creuava amb un jardiner molt simpàtic i que cada cop que li deia alguna cosa, l'Antonio es va fixar que tenia una barbeta per ell perfecta. I per tant, li va arribar a fer un motllo de la barbeta del jardiner, i la barbeta és del jardiner, el tros de dalt és de l'Enrique Gran i el cos és de dos models diferents. Aquí també hi ha una cosa curiosa que ell demana, veureu que aquí té els ulls tractats com una mica una mòmia egípcia. L'art egipci i l'art romà sempre per ells ha sigut un referent molt important. Sempre parla de quan ell estudiava, a part de les avantguardes, a l'art clàssic grec i romà, però sobretot els assiris, els perses i els egipcis el tenien doncs, captivat. I llavors aquí, si us fixeu, home i mujer, els ulls són ulls de vidre. Que són ulls de vidre que ell podia anar a comprar en aquell moment a òptiques que les venien, la gent que necessitava. Quan va fer aquesta peça, ja va anar a una òptica, li van dir, senyor, els ulls de vidre ja no els venem, i per tant va decidir tractar-lo com si fos quasi una mòmia egípcia. No?
Quin mal rotllo. No?
Antonio López, fent una mica de senyor Potato.
Sí, és una mica com les Pini Pons. En plan.
Bueno, fa collage, fa, les coses. Fa com un collage de persones.
Clar,
i agafa diferents models.
I a que no ho sabíeu? No. Havíeu vist moltes obres d'ell i no sospitàveu d'això? O era jo l'únic incult que no ho sabia?
No, però no, anar i dir-li al de l'òptica, me fiques tres ulls de vidre de color.
Bueno, perquè això, però bueno, ell ho salva molt bé, perquè al final, també ho deia abans la Guiomar, no? Que després van a buscar els orígens més enllà, no? A l'època clàssica. No? I per tant, al final diu, bueno, no puc ficar-li un ull plenament realista.
Faré jo com no ho feien els egipcis. Exacte.
Ahí està. Llavors, ara ho estava buscant, perquè la teniu de temps fins al 14 de gener per veure l'exposició a La Pedrera, una exposició molt interessant. A mi em va servir doncs, per obrir, no?, la ment a un nou Antonio López, no?, que no és simplement plasmar la realitat, sinó que el que li interessa és plasmar la seva realitat, és a dir, no són persones reals, són aquelles persones que ell crea a través del realisme, tanmateix com amb el tema de la llum, i per suposat, abans de l'exposició, i incult total de mi, no?, jo l'hauria col·locat sense cap mena de dubtes dins de l'hiperrealisme pur, que per suposat seria una errada, crec, no? Una vegada passada.
O que ja té una època d'hiperrealista o de treballar amb coses hiperrealistes, les tècniques.
Totalment, no? I no sé com ho veieu altres, però que tot i que no heu vist les obres, no? Doncs amb les explicacions que ens han fet doncs, des de La Pedrera, no? La Marga, no? Ens ha traslladat aquí les seves explicacions, doncs segurament us les haureu imaginat com si estiguéssiu allà, però no és el mateix, ja us ho dic ara.
Ja, clar, no, exacte.
Molt bé. Tens alguna coseta més a dir?
Ja està,
a mi no?
Que ja ho tindríem una mica.
Sí, doncs jo penso que aquest primer capítol, bueno, aquest primer capítol, el capítol d'ara el podem tancar aquí.
És el segon capítol de la temporada.
Sí, el segon. I
sí, nosaltres... És el primer amb tema.
Exacte.
És el primer amb tema.
El primer era una introducció.
Sí.
Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Maria i jo mateixa, la Guiomar, som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web cultiusculturals.cat.
Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai i ens podeu escoltar cada 15 dies.
I, bueno, i donar les gràcies també al nostre tècnic, el Iago, que és el primer dia que treballem amb ell i continuarem. No donarem tants mal de caps, t'ho prometo.
Ho intentarem.
Fins la propera.
Fins la propera. Adéu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.